Això és Ràdio Vilafranca, el programa Música Essencial, un programa que dediquem sempre a la música clàssica. El control tècnic s'encarrega Joan Amat i us parla Joan Sueiro. El programa d'avui el dediquem al compositor italià Rossini, Gioachino Rossini, i concretament a les obertures d'algunes de les seves òperes. Gioachino Rossini va néixer a Pesaro, que és una població italiana més o menys uns 200 quilòmetres al nord de Roma, en la costa est d'Itàlia. Va néixer el 1792 i va morir a Viena el 1868. Per tant, compositor italià del segle XIX i famós sobretot per les seves òperes, tot i que també va composar altres músiques, però les seves òperes són clarament la part més important, amb diferència, de la seva producció. Va ser un nen molt, molt precoç, amb 12 anys ja va començar a composar, i la seva primera òpera es va estrenar a Venècia quan ell tenia només 18 anys. Va composar un total de 39 òperes, que són moltes, i de fet composava molt ràpid. Rossini composava habitualment 2 o 3 òperes per any, i a més sovint li encarregaven òperes en molt poc temps, amb el qual feia que encara anés més ràpid. Rossini va tenir molt d'èxit a París, concretament, a més, lògicament, d'Itàlia, doncs poblacions italianes com Bologna, Venècia, Milano, Nàpols, doncs van ser escenaris de molts dels seus èxits. I ara ve una cosa molt curiosa respecte de Rossini, i és que justament quan estava, podríem dir, en el més alt del seu èxit, del seu reconeixement internacional com a compositor d'òperes, es va retirar de l'òpera, va deixar de composar òperes. Només tenia 37 anys. Això vol dir que encara li quedava més de mitja vida. És realment un cas únic a la història de la música, perquè normalment, com hem vist en altres programes, la major part dels compositors han seguit composant música fins pràcticament al final de la seva vida o completament al final de la seva vida. Pensem, per exemple, en Mozart, no?, que va morir quan estava enmig de composar el seu Rèquiem, que va deixar inacabat. No se sap ben bé el motiu de que Rossini fes això tan, tan inusual. Hi ha qui parla de que tenia mala salut, que és veritat, mala salut tant física com mental, va passar unes quantes depressions. També hi ha qui diu que potser havia guanyat prou diners. La veritat és que va guanyar molts diners amb les seves òperes. Fins i tot va aconseguir una pensió vitalícia del govern francès. Dèiem fa un moment que va tenir molt d'èxit a París, i això li va fer aconseguir aquesta pensió. Per tant, no tenia cap problema econòmic. Per tant, potser no tenia massa incentiu tampoc per seguir composant, i bueno, allò que diuen alguns esportistes, no? És millor retirar-se quan encara estàs triomfant. Això sí, va seguir composant altres tipus de música, doncs cançons, obres per piano, música de cambra, però a una escala molt més reduïda que abans. I parlem ara d'això, de la música que escoltarem avui, les obertures d'òperes de Rossini. Una obertura, com indica el seu nom, és la primera part d'una òpera, no? És la música que obre, podríem dir, l'òpera. Per això es diu obertura, és la introducció a una òpera. És purament instrumental, no hi ha veus, no hi ha acció, l'acció comença després de l'obertura, només toca l'orquestra. I podríem dir que una obertura, doncs, és una manera de preparar el públic, no?, per el que ve després. És una manera d'escalfar l'ambient. Les obertures de Rossini són, en general, doncs, una música alegre, festiva, agradable, amb melodies que són fàcils de recordar i amb orquestracions molt, molt brillants. Rossini sabia com treure-li profit a l'orquestra. I bé, escoltarem 5 de les obertures més famoses de Rossini, començant per, potser la més famosa de totes, que és l'obertura de Il Barbiere di Siviglia, o El Barber de Sevilla, famosíssima òpera de Rossini. És una òpera bufa, que es diu en italià, o sigui, una òpera còmica, basada en la comèdia del mateix títol, El Barber de Sevilla, de l'escriptor francès Pierre Beaumarchais, que era una mica anterior a Rossini. Val a dir que Mozart també va compondre una òpera basada en la mateixa història, en la mateixa comèdia, Les noces de Figaro, Le nozze di Figaro. I pel que fa a l'òpera de Rossini, la va escriure en 3 setmanes. Abans dèiem que escrivia 2 o 3 òperes per any, aquesta va anar encara més ràpid. 3 setmanes només per escriure tota una òpera. El protagonista és el famós Fígaro, que era el barber de Sevilla, i podríem dir que és allò que s'anomena de vegades una comèdia d'enredo, no? De molts personatges i lius amorosos, etc. És molt divertida. Escoltarem, com dèiem, només l'obertura, que comença amb una introducció lenta que capta la nostra atenció, realment, i després ve una secció ràpida, molt animada, que va increixendo, va pujant de volum i d'intensitat i de velocitat, fins i tot, fins a acabar amb un final realment espectacular. Escoltem, doncs, aquesta obertura del Barber de Sevilla, Il Barbiere di Siviglia, de Rossini, en versió de l'Orquestra del Teatro Comunale di Bologna, dirigida per Michele Mariotti. Val a dir que Bologna va ser una ciutat amb la que Rossini sempre va tenir molta relació. De nen va estudiar al seu conservatori i després, més endavant, va viure uns 20 anys en aquesta ciutat italiana, Bologna. Escoltem, doncs, l'obertura del Barber de Sevilla. era l'obertura del Barber de Sevilla, de Rossini, interpretada per l'orquestra del Teatro Comunale di Bologna sota la direcció de Michele Mariotti. La següent obertura que escoltarem és l'obertura de la Cenerentola, que en italià vol dir la Ventafocs, en castellà la Cenicienta, i que, òbviament, doncs, l'òpera està basada en el conegut conte d'això, de la Ventafocs. De nou, veureu que l'obertura comença amb una introducció lenta i després ve un allegro molt brillant i que també va increixent, va pujant d'intensitat. Els intèrprets ara són l'Orquestra de Cambra d'Europa, dirigida per Claudio Abbado. Claudio Abbado, com alguns segurament recordareu, va ser un dels més destacats directors italians del segle XX. Escoltem, doncs, l'obertura de La Cenerentola de Rossini. Acabem d'escoltar l'obertura de la Cenerentola, la Ventafocs, de Rossini, en versió de l'Orquestra de Cambra d'Europa, dirigida per Claudio Abbado. I passem ara a l'obertura de La Gazza Ladra, que en català seria La Garça Lladra i en castellà La Urraca Ladrona. És, també és una història divertida, còmica, i lo de la garça, aquest ocell, no? Aquest ocell més aviat gran, negre, que té fama de que li interessa molt els metalls brillants, no? L'or, la plata, tot això, doncs la garça del títol i que és lladre, no? Que li agrada robar, doncs en aquest cas la garça del títol roba una cullera de plata, és un dels episodis d'aquesta història. La música comença amb una marxa militar i després li segueix un extens vals, un vals bastant llarg, molt elegant, que contrasta amb el caràcter militar anterior, tot i que cap al final de l'obertura es podria dir que es fusionen les dues músiques. La versió que escoltarem és la de l'Orquestra Symphonique de Montreal, l'Orquestra Simfònica de Montreal, una de les millors orquestres de Canadà, dirigida per Charles Dutoit. Escoltem, doncs, l'obertura de La Gazza Ladra, de Rossini. We'll be right back. Era l'obertura de La garza ladra, La garza lladra o La urraca ladrona de Rossini en versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal sota la direcció de Charles Dutoit. Passem ara a l'obertura de L'italiana in Algeri, la italiana a Alger. Alger és, com sabeu, la capital d'Algèria. No? Una altra òpera còmica, que també la va escriure en tres setmanes, sembla gairebé impossible. L'ambient d'aquesta òpera és un ambient exòtic, turc. Això era una cosa que feien bastant sovint alguns compositors. Pensem, per exemple, en el rapte en el Serrallo de Mozart, no? També té a veure amb aquests ambients turcs i otomans i exòtics, etc. Aquí l'acció va de que el governador turc d'Alger, que se suposa que en aquella època devia estar sota l'imperi otomà, doncs aquest governador turc està avorrit amb el seu harem, no sabem quantes dones incloïa, i diu que, bueno, que per variar una mica, doncs desitja i demana una noia italiana, que pensa que li pot resultar més interessant. Ja veieu quins arguments més curiosos, no? Però clar, estem parlant de fa doncs, 200 anys, més o menys. Escoltem, doncs, aquesta obertura, que és molt una de les més famoses i conegudes de Rossini, en versió de l'Orquestra Filharmonia, la Filharmonia Orchestra, dirigida per un altre gran director italià del segle XX, que és Carlo Maria Giulini. Thank you. Hem sentit l'obertura de l'italiana in Algeri, la italiana Alger, de Rossini, interpretada per l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Carlo Maria Giulini. I arribem així a la cinquena i última de les obertures que escoltem avui, que és l'obertura de Guillaume Tell, Guillem Tell, no? el famós heroi suís amb la poma i la fletxa i aquestes coses que tots hem vist algun cop. Guillaume Tell va ser, de fet, l'última òpera de Rossini, després de la qual, com dèiem abans, ja no va composar més òperes, i tot i que només tenia 37 anys i podia haver continuat. L'òpera està en francès perquè anava dedicada al públic de París, està basada en l'obra de teatre del poeta alemany Schiller sobre la llegenda suïssa d'aquest personatge, de Guillem Tell. Va ser estrenada, doncs, amb força èxit a l'òpera de París. És una òpera llarguíssima, gairebé 4 hores, però no us preocupeu perquè nosaltres només escoltarem l'obertura, que és, per cert, una de les millors de Rossini. I, bé, té una part inicial bastant llarga i bastant tranquil·la, i després ve la part final, que és la més coneguda, és molt, molt coneguda i molt dinàmica, i té molta marxa, podríem dir, no? Representa, doncs això, la marxa dels soldats suïssos. Escoltem, doncs, aquesta obertura de Guillaume Tell pels mateixos intèrprets que abans, la Philharmonia Orchestra, dirigida per Carlo Maria Giulini. Acabem d'escoltar l'obertura de Guillaume Tell, de Rossini. Aquesta és l'última obra del programa d'avui. A més, Guillaume Tell va ser l'última òpera de Rossini, o sigui que té un cert sentit que acabem el programa amb aquesta obertura. Els intèrprets seran la Filharmonia Orchestra, l'orquestra Filharmonia dirigida per Carlo Maria Giulini, i així arribem al final del nostre programa. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro. Moltes gràcies per escoltar-nos. La propera setmana tindrem música del segle XX, de Schoenberg, concretament la seva obra Nit transfigurada, que és una obra molt, molt interessant. Que tingueu molt bona setmana.